Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja s'ha traslladat de la presó de Can Brians a la de Quatre Camins el reclús que diumenge va atacar amb gran violència 5 funcionaris amb un element de ferro del sistema de ventilació de la seva cel·la. Amb aquest objecte els va colpejar amb forta agressivitat a parts vitals del cos. Els funcionaris atacats, per sort, es troben ja fora de perill. Bona tarda, soc Carlos Losada i els treballadors de presons ens han explicat que la situació als centres penitenciaris catalans és cada cop més preocupant. Les agressions són constants, fins ara afirmen no ha passat greu, però pot passar en qualsevol moment. El que han viscut els funcionaris de Brians aquest diumenge ha estat un salt qualitatiu, assegura, molt greu. La situació, ens han comentat els sindicats de presons, va ser de pànic perquè el reclús és un element molt i molt perillós. Els sindicats de presons miren cap a la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, a qui responsabilitzen de no fer res davant els problemes de seguretat que hi ha a pràcticament tots els centres penitenciaris catalans. Sergi Tor, bona tarda.
Sí, a Catalunya hi ha 3.600 treballadors a 14 centres penitenciaris, amb els oberts, amb una mitjana d'edat de 54 anys, en alguns puja a 59. L'any passat se van registrar 393 agressions, que sumades a les tentatives dona 1,6 a fet violent diari a les presons catalanes, un increment del 36% respecte a l'any anterior. La Generalitat és l'única comunitat que facilita les dades d'agressions, per tant es poden establir comparacions amb altres comunitats. El responsable del sindicat de presons de UGT, Jordi Bremer, considera a COPE Catalunya i Andorra que fa un any l'actual consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, va prometre unes millores que no estan aplicades a la realitat.
S'ha quedat una mica en l'aire, vale? I notem pues, que també falta, i per això denunciem, una mica de compromís i de que les seves paraules les porti a terme i realment hi hagin actuacions en aquest sentit.
Els sindicats fa anys que reclamen augment de personal, rigorositat en les classificacions penitenciaris i aprovar el principi d'autoritat. Des del sindicat ACESIF, Alberto Gómez reclama a COPE Catalunya i Andorra un nou protocol en via d'urgència.
Y un plan de choque donde el interno, antes de agredir, sepa qué consecuencia penal, residencial va a tener. Porque hay muchos de ellos que saben que cuando te están pegando se van a ir 15 días en aislamiento. Van a estar en el departamento de régimen cerrado y luego volverá como un campeón al módulo donde ha agredido. Entonces, es un plan de choque urgente, urgente contra el agresor, porque nos están pegando.
I és que l'agressió als 5 funcionaris de Brians 2 ha incrementat un malestar creixent dels treballadors, que ja adverteixen d'actuacions o contundents, sense concretar quines, si les salvatges agressions, com les qualifiquen, no s'aturen.
Sergi, el reclús protagonista dels fets d'ahir diumenge és un element extremadament violent, perillós, i que no ha volgut participar mai en cap programa de reinserció des que va ingressar a Can Brians. Aquest individu, Sergi, té un currículum que fa autènticament por, no?
Sí, es tracta de John Mesetescu Weber, d'origen suec considerat molt perillós. En règim de presó provisional per un episodi de violència extrema a Barcelona que va passar el 23 de gener del 2020 al districte de Ciutat Vella. A les 3 de la tarda, un incendi a un pis al carrer Portal Nou i un home fugint pel balcó. Els bombers a l'entrar troben un home mort amb una bossa de plàstic al cap asfixiat. L'home fugit del pis inicia un recorregut de sang. Dos morts més, una dona al carrer de l'Arc de Sant Martí i un home treballador municipal quan sortia de l'Ajuntament de Barcelona. A més, un altre intent de l'homicidi en una sabateria del carrer Bisbe i el robatori d'una moto d'un repartidor agredit a la plaça de Montcada. 60 minuts de terror absolut i un detingut com a presumpte autor. Uns brots violents que des de fa 2 anys pateixen els funcionaris de Brians 2, on està l'arrestat a l'espera del judici. L'home està al Departament Especial de Règim Especial, el més estricte del sistema penitenciari. Ara, i quan era traslladat per un problema al telèfon de la seva cel·la i alterat, ataca armat amb una reixa metàl·lica de ventilació al treballador que el custodiava. El tall és important i 4 funcionaris més, quan socorren al company, surten ferits davant l'agressivitat de l'intern. Els treballadors ja alertaven a l'administració del perill d'aquest intern que es desafia contínuament i demanaven el seu trasllat per la precarietat del règim especial que hi ha a Brians 2.
Gràcies, Sergi. Un trasllat que tu ens comentaves ara i que ja s'ha fet efectiu aquest mateix matí. Aquest reclus perillós ha anat de Can Brians fins a la presó de Quatre Camins. I abans d'entrar a l'àrea de serveis, escoltem les lamentacions dels usuaris de l'alta velocitat entre Barcelona i Figueres. Han de suportar per segon dia consecutiu retards de més de 45 minuts pels actes vandàlics provocats per desconeguts en el tram entre Viluí d'Unyà i Figueres. Aleix González ha estat aquest matí a l'estació de Sants.
Molta indignació entre els afectats per l'avaria al tram entre Barcelona i Figueres. Els trens viatjaven ja amb una hora de retard des de primera hora del matí amb aturades contínues, el que ha provocat que molts dels clients hagin patit demores en els seus viatges. La Mari Carmen és una de les afectades.
Al cabo de un ratito nos pararon medio del campo, pero no les dieron explicaciones ni nada de lo que estaba ocurriendo. Solo veíamos pasar los otros trenes para atrás y nosotros parado dando paso. Y al cabo de 20 minutos inició otra vez de nuevo la marcha hasta Barcelona. Lo que pasa es que ha ido muy lento y parando mucho.
Molts dels clients damnificats porten hores esperant a l'estació de Sants perquè els hi donin alguna solució. És el cas de l'Aurora, que aquest matí esperava estar a Cadis a les 2 del migdia. En canvi, per culpa dels retards, arribarà sobre les 9 de la nit.
Mira, hem anat a Figueres a Vilafant, a agafar el tren per anar a Barcelona, de Barcelona a Sevilla i de Sevilla a Cadis, i resulta que no anava. Ens han portat amb un autobús des de Vilafant fins a l'estació de Figueres, hem vingut amb uns rodalies, ara hem vingut aquí, hem anat aquí a l'atenció al client i ens han arreglat els bitllets per poder arribar a Cadis a 9:15 de la nit.
Recordem que aquestes demores han estat provocades presumptament per actes vandàlics realitzats la matinada de diumenge a les instal·lacions de la línia d'alta velocitat de DIF al tram Vilobí-Figueres-Vilafant.
Paciència i resignació pels usuaris d'aquesta línia d'alta velocitat Barcelona-Figueres. Obrim ja l'àrea de serveis. La previsió del temps és com cada dia del Moisès Camunyes. Bona tarda, Moisès.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya que predominin els intervals de núvols mitjans i alts en general, amb núvols d'evolució diurna a zones de muntanya, i tendirà a quedar un cel ennuvolat o cobert al vessant nord del Pirineu. Al Pirineu, en general, s'esperen xàfecs dispersos i ocasionalment acompanyats de tempesta. Si parlem de les temperatures, avui són més baixes, amb màximes de 33 graus a Lleida, de 32 a Girona, de 28 a Tarragona i de 25 a Barcelona. I si ens referim al vent, a l'Empordà continuarà predominant la tramuntana amb alguns intervals moderats. Al terç sud el vent serà del nord-oest i a la resta el vent serà de la component est, de fluja moderat al litoral, mentre que a l'interior el vent serà de la component sud. Si mirem a demà dimarts, esperem a Catalunya cels ennuvolats o coberts amb precipitacions, ocasionalment amb tempesta, que seran més freqüents a la meitat nord del territori i més ocasionals al sud. Al Pirineu, en tan sols una hora, es podrien acumular més de 20 litres per metre quadrat. Per últim, les temperatures seguiran baixant i a l'interior d'una forma notable, amb màximes de 25 graus a Lleida i a Tarragona, de 23 serà la màxima a Barcelona i de 22 a Girona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Com estan les carreteres, Eduard Sánchez? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit es mantenen encara les aturades a la zona de Roda de Barà, de l'autopista AP7, on recordem a primera hora del matí un camió ha quedat bolcat. Està ara treballant per retirar-lo amb una grua. Ara, en aquests moments, queden dos carrers tallats en sentit nord i un tallat en sentit sud. Tenim més o menys uns 4 quilòmetres d'aturades en els dos sentits, sobretot en sentit sud, que serien més aviat 5 quilòmetres en aquesta direcció. És la principal incidència ara mateix a la xarxa viària, si bé és cert que tenim alguns trams més curts de lentitud o d'aturades, en el cas de la C-58 a Ripollet en sentit Terrassa, a la ronda litoral de Barcelona, entre el Fòrum i la Barceloneta, sentit Llobregat, i puntualment també a l'autopista AP7, el tram de Gelida, Castellví de Rosanes, en sentit sud, en sentit Tarragona. És tot, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Lluny de desanimar-nos, l'augment del sensellarisme ens impulsa a treballar tant o més que el primer dia. Des dels inicis defensem que tothom té dret a una llar i cada vegada són més les persones, col·lectius i administracions que constaten aquest problema. L'augment dels preus del lloguer ha situat la dificultat d'accedir a un habitatge assequible com un problema comú que no només afecta les persones més vulnerables, sinó que impacta bona part de la ciutadania. En aquest sentit, la frontera entre els que no tenen una llar i els que la tenen tant, cada cop és més permeable. D'altra banda, ens preocupa que les persones que dormen al carrer siguin cada vegada més i més joves. El jovent és víctima d'una societat que té el deure de protegir-los, però que només els ha mostrat un món on tot era possible.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Avui amb una mica de retard, saludem el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Dos quarts de tres, a les 3:05, Esports Cope. S'acaba la Lliga, però encara hi ha corda, no?
Encara hi ha coses, encara hi ha coses. Miri, una que comença d'aquí mitja hora, a les 3 de la tarda. La roda de premsa de Kylian Mbappé i Nasser Al-Khelaifi a París, després de la notícia del cap de setmana, / del mes, / no sé si de l'any, que és la permanència de Kylian Mbappé al PSG i al Parc dels Prínceps. En pararem l'orella, el que passi a París en aquesta roda de premsa, però, com deies, s'ha acabat la Lliga. I què vol dir això? Doncs que comença de totes una nova etapa de Mercato. I a Can Barça es parla, sobretot ara mateix, en aquests moments, d'Ousmane Dembélé, Elena Condis.
Que està volant amb l'expedició del Barça cap a Sydney per jugar el primer amistós en terres australianes del club blaugrana. I es parla de Mbappé i es parla també de Dembélé i de París, perquè ahir ho explicava a Tiempo de Juego, fonts molt directes d'Ousmane Dembélé. Per primera vegada em deien que té un peu, paraules textuals, que té un peu a París. Si fins últim moment està tenint alguns dubtes, és per Xavi, només per Xavi, perquè s'ha volcat en intentar convèncer-lo perquè es quedi, perquè renovi. Per això Dembélé encara no ha comunicat la seva decisió i el seu representant, Moussa Sokho, amb qui ha estat valorant tots els escenaris possibles, espera tenir la reunió definitiva amb el Barça aquesta setmana. El club ja fa dies que el donen per perdut i el seu entorn em reconeix que està a prop del Paris Saint-Germain. Em deien que hi estaven tota la família, tots els amics, en el que pot ser, en el que podia haver estat l'últim partit de Dembélé amb la samarreta blaugrana, i que va ser una nit de moltes emocions.
Dembélé, Mbappé, Messi. Seria el trident del Paris Saint-Germain la propera...
I Neymar? Què diem de Neymar?
Això, igual li pregunten.
Ahir li vaig preguntar a Xavi Hernández per la possibilitat de que Neymar tornés al Barça, perquè el Víctor Navarro el va caçar a l'aeroport, i em va dir... He de dir la veritat, és un jugador que no em desagrada, però veig molt difícil, però evidentment no li desagrada ni a Xavi ni a ningú. Altra cosa és que es pugui concretar.
A les 3 sí ho ampliem.
Senyores i senyors, benvinguts al Mercato. L'Espanyol acaba la Lliga amb un empat a 0 al camp del Granada, que jugava la permanència, i no passar d'aquest empat a 0 baixa a segona divisió. Comença també en clau blanc i blava la confecció del futur. Quique Iglesias.
Després de l'empat assolit ahir a Granada, l'equip de l'Espanyol ja és de vacances. Tornarà a la feina la primera setmana de juliol per tal de preparar una temporada 22-23 que encara s'ha de definir, sobretot en el nom de l'entrenador. A l'espera de saber si Diego Martínez serà o no el tècnic de l'Espanyol la propera temporada, el club ha aturat qualsevol tipus de decisió esportiva, és a dir, la continuïtat de David López, de Diego López, de Melendo, la renovació de Pedrosa o de Dardé. És a dir, que aquesta setmana esperen tancar l'entrenador i a partir d'aquí començar a moure fitxa.
Dos fets consumats aquest cap de setmana, l'ascens de l'Andorra a segona divisió. Visitarem Esports Cope al vestidor andorrà. I Joan Soteres, que guanya les eleccions a la Federació Catalana de Futbol amb només 26 vots de marge sobre Àlex Talavera. I comptes pel proper cap de setmana. El Girona li cal un punt al camp del Burgos per garantir matemàticament el play-off de sense primera. El tècnic Mitchell però ho té clar.
Tenemos que ir a ganar. Es imposible salir a empatar un partido, es imposible. O sea, yo no lo veo. Dependemos de nosotros mismos. Tengo la sensación de que está en nuestra mano, pero hay que dar ese paso y ese paso es ganar. Ganar también significaría quedar quintos. Es importante. Tenemos que ir a ganar, no nos vale otra cosa.
I a més en futbol, llista de la selecció espanyola de cara als propers partits de la Nations League davant Portugal, República Txeca i Suïssa. Del Barça, Busquets i Ansu, que tornen, a més d'Alba, Eric García, Gavi i Ferran Torres. De l'Espanyol, repeteix convocatòria Raúl de Tomàs. Sobre el teòric retorn de Piqué a la selecció i els famosos àudios, parla Luis Enrique.
¿Es español?
Sí.
¿Quiere venir a la selección?
Bueno, el audio dice que sí.
A mí el audio, yo no he escuchado el audio.
No, pero yo sí a él sí le he escuchado. Yo sí le he escuchado y dice que quiere venir.
¿Quiere venir a la selección? Bueno, pues
¿y depende de usted?
Claramente, como todos los jugadores.
Por eso le pregunto a usted si usted le va a convocar o no.
Esa respuesta se la daría primero al jugador antes que a cualquier medio de comunicación. ¿Es español y juega al máximo nivel? Yo soy todo oídos.
Preguntes al día. Twitter @SportsCope. ¿Es bo pel Barça que Mbappé es quedi al PSG? Sí, 67,3%. No, 32,7%. En clau blanc i blava, creieu que Raúl de Tomàs continuarà a l'Espanyol la propera temporada? sí, 62,9%, no, 37,1%.
Molt bé, Esportscope, 3 de la tarda i 5 minuts. Gràcies, Gil.
Fins demà, Carlos. Lluís
Enrique sempre fa veu d'enfadat, eh? No sé per què, però bueno.
Bueno, té el seu particular concepte de la professió periodística, que ja el coneixem.
En fi, molt bé, gràcies. Més esports, com deia, 3 de la tarda i 5 minuts. Cap acord polític vol saltar-se la sentència del mínim del 25% de castellà a les classes. Així ho han assegurat avui des de l'Assemblea per una escola bilingüe, quan el PSC, Esquerra, Junts i Comuns sembla que estan a punt de tancar un acord per modificar la llei de política lingüística i esquivar aquesta resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Avui també l'Assemblea ha anunciat que posa a disposició dels pares un model per sol·licitar l'aplicació d'aquest 25% de castellà a les aules a partir del dia 1 de juny. Lídia Muñoz.
L'Assemblea per una escola bilingüe recorda que la sentència s'ha de començar a aplicar el dia 1 de juny. Si no és així, els pares poden escriure un correu a escueladetodosya@gmail.com per reclamar que s'apliqui el 25% del castellà a les aules, tal com explica Ana Losada, presidenta de l'Assemblea.
Que nos informen si en su centro no se está aplicando la sentencia. Porque en ese caso, la Asamblea por una Escuela Bilingüe requerirá a ese centro para que cumpla la sentencia en nombre de Asamblea por una Escuela Bilingüe. Los nombres de los padres y las familias quedarán en la privacidad.
Així mateix, s'ha organitzat una campanya en col·laboració amb els pares que vulguin que els seus fills rebin una educació amb el castellà com a llengua vehicular, per tal que ho puguin demanar legalment ells mateixos als centres escolars.
Que aquellos padres que quisieran pudieran tener un documento con el que tener argumentario jurídico para pedir a su centro que aplique la sentencia del 25%.
Sobre el possible acord entre el PSC, Esquerra, Junts i Comuns per vulnerar la llei de política lingüística i esquivar el 25% del castellà a les classes, Ana Losada ha insistit en que cap reforma de la llei pot aturar l'aplicació de la sentència.
I atenció a la perla que ha deixat en avui el conseller d'Economia, Jaume Giró. Ha dit textualment que Catalunya no és un infern fiscal, però vol que sigui un infern fiscal per als defraudadors. L'afirmació l'ha fet durant la presentació dels últims resultats del Pla de Prevenció i Reducció del Frau Fiscal. Giró s'ha posat la medalla perquè l'Hisenda Catalana ha fet aflorar 338 milions i mig de frau fiscal, una xifra rècord. Ana Gilabert.
Ho han fet gràcies a les més de 52.000 actuacions de control realitzades durant el passat 2021 que s'emmarquen dins d'aquest pla de prevenció i reducció del frau fiscal. Aquesta dada és un rècord històric en l'import de frau descobert i suposa un increment del 55% en relació a l'exercici del 2020. L'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats és el que va registrar més actuacions. Per import va ser el de successions i donacions amb 146 milions d'euros. També van practicar 25 liquidacions per deslocalitzacions fictícies a l'estranger i 45 liquidacions per canvis de residència ficticis. El conseller Jaume Giró ha rebutjat les acusacions d'alguns partits polítics i ha assegurat que Catalunya no és un infern fiscal.
És intenció d'aquest conseller fer de Catalunya un infern pels defraudadors fiscals. Posarem tots els mitjans que calgui per lluitar contra el comportament social més insolidari i potencialment més corrosiu que es pot donar en el si d'una societat.
Giró ha aprofitat també per titllar Espanya de fer un mal ús d'aquests impostos a diferència de Catalunya.
A Espanya, els impostos serveixen per finançar l'espionatge de l'estofa més baixa, per esquerdar el teixit social i per dissoldre un sistema polític que sempre ha estat una democràcia imperfecta.
El conseller d'Economia ha dit de forma contundent que el frau és una conducta que mereix el major menyspreu, atesa l'afectació que té a la societat i sobretot en les persones més vulnerables d'aquesta.
T'explico ara que refugiats ucraïnesos ja han començat a retornar cap al seu país o a d'altres països europeus per la falta d'oportunitats aquí. L'idioma, els problemes per llogar pisos i l'ànsia de veure's amb els seus encoratgen el retorn cap a Ucraïna. Molts opten per anar a Polònia o Romania, per exemple, per intentar estar molt més a prop dels seus, i els tràmits sembla ser que són molt més ràpids que a Espanya, de Jan García.
La barrera idiomàtica, la falta d'oportunitats i la lentitud per realitzar els tràmits són els principals motius perquè els ucraïnesos vulguin tornar a prop de casa seu. Davant la situació, molts dels refugiats pateixen un sentiment d'impotència al no poder ajudar. Així ho relata en Vitalí, ucraïnès resident a Catalunya que va viatjar diversos cops a Polònia per acollir exiliats de la guerra.
No se senten molt bé, se senten com te ajuden la gent i ells en este mismo momento no poden dar nada. Intentan también hacer alguna cosa en casa. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido 8 refugiados en casa. Pasan como que estoy encima y vosotros me ayudáis y yo en este momento no puedo dar nada.
Des de la coordinació d'ONGs de les comarques gironines apunten que la ciutadania no va considerar el que passaria amb els refugiats un cop arribessin al nostre país. La tècnica coordinadora, Núria Palomar, explica els problemes que s'han viscut un cop que els ucraïnesos han arribat al nostre territori.
Però no s'ha tingut en compte a llarg termini això que suposava, no? Les necessitats d'aquestes persones un cop arribessin aquí, no? I llavors no s'ha prou coordinat una resposta amb l'administració, amb les entitats, amb altres persones, no? Llavors, clar, ens hem trobat que ara mateix hi ha unes situacions que no s'estan podent resoldre.
Palomar menciona que moltes de les famílies no estan arribant a final de mes, donat que no poden afrontar les despeses amb els refugiats a casa. Tot i això, incideix que l'administració no està donant resposta i que molts ajuntaments no poden cobrir les necessitats bàsiques dels ucraïnesos.
I el president de Turisme de Barcelona, Eduard Torres, aposta per fer una proposta conjunta de Catalunya dirigida al govern central per ampliar l'aeroport del Prat. Torres ha dit al programa Converses que les instal·lacions aeroportuàries s'han d'ampliar per guanyar competitivitat i connectar la capital catalana amb els grans centres tecnològics tant de l'Àsia com també Nord-Amèrica.
El president executiu del Turisme a Barcelona reclama l'ampliació de l'aeroport del Prat. Això sí, demana que només hi hagi una proposta conjunta al capdamunt del projecte per així poder obrir camí amb el govern central.
Aquí s'hauria de fer una proposta a l'Estat, però que hauríem de ser capaços de poder consensuar amb una única veu aquí a Catalunya de què és el que volem per l'aeroport de Barcelona.
Torres també ha parlat del turisme de creuer. Vol que aquests visitants es quedin més temps a la ciutat comtal i explica quina és la clau perquè el fet pugui esdevenir-se.
Aquests creueristes que arribin siguin creueristes que comencen el creuer o acaben el creuer perquè estiguin a Barcelona pues, més temps. I intentar limitar aquest creuerista que està de pas només i que baixa a la ciutat, surten en grup 3-4 hores a la ciutat i tornen.
Davant la sensació dels barcelonins de sentir-se envaïts pels turistes, el president afirma que el turisme s'ha d'ordenar perquè així no es massifiqui.
No és una cosa de fàcil solució. Nosaltres no podem dir, no, miri, no es preocupin perquè nosaltres, que sempre estem parlant de desestacionalitzar el turisme, de desconcentrar-lo, de portar-lo a altres llocs de la ciutat, és una cosa que és fàcil de dir i més difícil de fer.
Torres conclou amb bones sensacions de cara a l'estiu, on s'espera un bon to d'activitat turística, però deixa un desconcert amb el qual succeirà més enllà de setembre.
Ens quedem a la ciutat de Barcelona, ja que el grup municipal de València proposa canviar el nom de la plaça dels Països Catalans per la de Jocs Olímpics Barcelona 92. La formació que lidera Eva Parera impulsa una recollida de signatures a la plataforma Change.org per aconseguir aquest canvi.
La proposta presentada a l'Ajuntament de Barcelona coincideix amb el 30 aniversari dels Jocs i amb una possible candidatura per acollir els d'hivern l'any 2030. València va demanar el canvi en el ple del districte de Sants-Montjuïc la setmana anterior, però la proposta no va prosperar, ja que va comptar amb la negativa de Barcelona en Comú, Esquerra Republicana, el Partit Socialista i Junts. Miguel Martínez, regidor del partit per Sants-Montjuïc, reclama que l'esdeveniment esportiu històric de Barcelona no té el reconeixement que hauria de tenir.
Que hi hagi una calle, con todos los respetos, a la calle para conmemorar uno de los hechos históricos deportivos más grandes de la ciudad, me parece increíble que como mínimo tendría que tener la plaza de los Países Catalanes, debería ser la plaza de los Jocs Olímpics.
Des de València mostren sorpresa davant la negativa dels socialistes i els critiquen per amagar-se i no tenir en compte el llegat de Pasqual Maragall.
El PSC, como siempre, intenta poner una cara constitucionalista y de otro lado pues se refugia en términos que por mucho que ellos digan que ha sido elegido democráticamente, los Països Catalans no existen y los Països Catalans es una invención absoluta.
La recollida de firmes s'està realitzant mitjançant la plataforma de Change.org i continuarà oberta fins que s'aconsegueixi el canvi de nom.
Fem ara una petita pausa, publicitat, 2 minuts, i després parlem de la polèmica reforma de la llei de l'avortament. Ho farem amb el professor Pablo Nueno, que és professor de Dret Constitucional de la Universitat Abat Oliba Ceu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo lo sabía? Mamá se ha dejado el fuego encendido. Menos mal que he venido a mirar.
Cuando la he visto salir con el teléfono me lo he imaginado.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Tassi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. A Tassi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este jueves 26 de mayo, no te pierdas el Reencuentro, el evento que Merck va a celebrar con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
Por eso, la tarde estará en la Plaza de Isabel II de Madrid con Merck, para ayudar a visibilizar esta enfermedad.
Recuerda, este jueves 26, la tarde de COPE, con Merck, la compañía líder en ciencia y tecnología.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
I ara, migdia, COPE Catalunya i Andorra, en recordo que després de quasi bé un any de negociacions, la nova llei de l'avortament ja té llum verda del Consell de Ministres des de la setmana passada. El nou text reforma la llei de 2012, aprovada per Zapatero, i elimina els canvis introduïts pel govern de Mariano Rajoy. Uns canvis que per la ministra Montero són de calat i cridats també a molta aixecada polèmica i també molta polseguera. El senyor Pablo Nuevo és professor de Derecho Constitucional de la Universitat Abat Oliva Ceu. Professor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por compartir estos minutos con nosotros. Vamos a ver, ¿cree usted que ha habido poco debate social antes de reformar una ley que recordemos que aún está recurrida ante el Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado?
Bueno, yo creo que no es que haya habido poco, es que ha habido nulo debate social. El gobierno y la mayoría legislativa que sustenta, pues no ha tenido interés en escuchar a las personas afectadas y a quienes conocen de primera mano el drama al que se enfrentan las mujeres que tienen un embarazo inesperado o con dificultad, o las mujeres que han abortado, porque la industria del aborto no se preocupa de las mujeres una vez que han abortado, cosa que sí hace muchas organizaciones cívicas de carácter provida.
Si el alto tribunal se pronunciara sobre esa reforma que hizo el Partido Popular llevó al Constitucional, los cambios y derogara esa ley del aborto y los cambios que se han realizado ahora, ¿también quedarían sin efecto, profesor, o no?
Bueno, más que sin efecto, deberían modificarse, o si no, tendría que haber un nuevo recurso y esperar a una nueva sentencia del tribunal. De hecho, digamos, la opción del gobierno de legislar y cambiar no solo digamos el detalle que introdujo el gobierno de Mariano Rajoy de que las chicas de 16 a 18 años necesitan el permiso paterno para abortar, sino también cambiar cosas de la propia ley de Zapatero, tiene por objeto, y además confesado, o sea, no es una cosa que uno sospeche, sino que lo han dicho fuentes gubernamentales, desactivar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto. Es decir, como piensan que hay posibilidades de que el tribunal declare inconstitucional la reforma que hizo el presidente Rodríguez Zapatero, lo que dicen, bueno, pues yo eso lo derogo antes de que se pronuncie el tribunal, para que el tribunal diga, pues ya no me tengo que pronunciar porque yo no me pronuncio sobre una ley derogada, y de ese modo esperar a que hubiera un cambio en el tribunal, en la composición del magistrado del tribunal, que ellos piensan que les pueda ser favorable.
Claro. Uno de los cambios más polémicos y de más calado que nos comentabas ahora es que a partir de los 16 años las niñas que quieran ya pueden abortar, y además sin el permiso paterno, el permiso de los padres. Desde el gobierno dicen que esto ayudará a disminuir los embarazos no deseados. ¿Es así o no?
Yo, sinceramente, no sé dónde cómo pueden establecer una relación de causalidad entre eliminar el requisito del consentimiento de los padres para abortar y el número de embarazos no deseados. Sinceramente, me hubiera gustado que lo explicaran. En todo caso, siendo eso grave, y me parece que lo es, yo creo que no es lo más importante de la ley. A mí me parece que hay otros aspectos que son mucho más problemáticos.
¿Por ejemplo?
La en una mala copia, digamos, con poco rigor y más para cubrir el expediente que porque se lo creyeran, pero bueno, la ley del año 2010 parece que se inspira en la doctrina del Tribunal Constitucional Federal Alemán del año 1993 y establece que para que sea constitucional el aborto, como el Estado tiene un deber de proteger la vida, pues, es válido el sustituir la protección penal, ¿no?, tipificar el aborto como delito, por tipificación, protección jurídica de derecho administrativo. ¿Y cómo? Pues por la vía de la combinación de dos elementos. Primero, de un periodo de reflexión, ¿no? La mujer que quiere abortar tiene que ir a una oficina, plantear que quiere abortar, y en ese
periodo de tiempo
se le tiene que dar un asesoramiento sobre las alternativas que tiene el aborto. Ayudas sociales, posibilidad de dar el niño en adopción, ventajas que tiene después, por ejemplo, prohibición jurídica de despedir a una mujer que ha sido madre, etcétera, etcétera, etcétera. Y teniendo esas ayudas, la mujer puede calibrar las alternativas, ¿no? El aborto no es la única salida, hay otras alternativas. Claro. Y al cabo de 3 días puede recurrir al aborto.
Y también queda eliminado el derecho a recibir información sobre estas ayudas a la maternidad, claro, que usted nos comentaba, ¿no? Eso también
exacto.
Es...
Exacto. Entonces, claro, la reforma que pretende este gobierno es suprimimos el trámite, y al suprimir el trámite es no solo el periodo de reflexión, sino también la información sobre las ayudas.
Sobre las ayudas.
Información sobre las ayudas, por cierto, que, estaba diseñada de una manera, a mi juicio, bastante cruel. El Tribunal Constitucional Federal Alemán señaló que en un esquema semejante de asesoramiento, un lapso de tiempo hasta la realización del aborto y, por tanto, y en ese tiempo información sobre las ayudas, debía ser información individualizada. Es decir, que la mujer que se planteaba estas cuestiones se tenía que sentar con alguien que realizaba el asesoramiento y le informaba de las ayudas que ella en concreto recibiría, que tiene estos años y no estos otros, que vive en esta ciudad y no en esta otra, en el Estado federado y no en otro. ¿A qué ayudas concretas tendría derecho?
Y ahora eso también...
Perdón un segundo. La reforma que hizo el señor Rodríguez Zapatero prohibía que el funcionario hablara con la mujer y lo único que le tenía que hacer era darle en un sobre la información sobre las ayudas. Información que era, en el fondo, fotocopias del Boletín Oficial del Estado o de los diarios oficiales de las comunidades autónomas.
Claro.
Si pensamos que, eso está estudiadísimo, en general el aborto tiene una presencia mayor en mujeres de extracto social o sociocultural bajo o medio bajo, a mí me parece una cosa súper cruel, porque es a unas mujeres que se encuentran con un drama ante un embarazo de riesgo, un embarazo inesperado, etcétera, la solución que le da el Estado es: nadie puede hablar con vosotras, os damos fotocopias de disposiciones administrativas, y ya se sabe que el lenguaje administrativo no es el más comprensible del mundo, y tú te las compongas.
Claro.
Eso era grave, pero lo que se hace ahora es mucho peor.
Claro, porque se elimina esta información. Otra cuestión que me gustaría comentar, los médicos que no quieran practicar la objeción de conciencia en este tema del aborto también quedarán señalados en cierta manera, porque los hospitales tienen que tener un listado con esos médicos que no quieren hacer. ¿Esto en cierta manera es discriminación, señalamiento, es estar situado en una lista negra a algunos médicos, no?
Bueno, lo que se han encontrado es que una gran mayoría de los médicos en España, de hecho, en algunas comunidades autónomas, son todos los médicos del servicio de salud, se niegan a practicar abortos. Y la manera que han encontrado es, en lugar de preguntar por qué una persona que ha sido formada, que sabe lo que es el embarazo, que sabe lo que es un embrión, que tiene todos los datos científicos, como desde el momento de la concepción hay un ser individual, distinto de la madre, con un código genético único en el mundo, en lugar de plantearse, bueno, pues esta gente tendrá sus motivos, lo que han hecho es: vamos a jugar al miedo. Usted se tiene que inscribir en una lista que está en los hospitales y ya veremos si después eso le causa perjuicio, para que la gente renuncie a ejercer este derecho a la objeción de conciencia. Yo creo que no se puede desligar esta medida de la alta tasa de temporalidad o de situación precaria en la que están los médicos en España durante muchísimos años, que van acumulando contratos, sustituciones, hasta que tiene una plaza fija cuando se convoca la oposición, y eso yo me temo que puede inducir a personas con, digamos, que tienen legítimamente miedo de lo que va a pasar con su puesto de trabajo, a cambiar de criterio. Es un intento de forzar la conciencia desde el poder.
No hay tiempo ya para más preguntas. Profesor Pablo Nuevo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Abat Oliba Seu, gracias por acompañarnos este mediodía y muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.
Seguim repassant encara més actualitats d'aquest matí de dilluns a Catalunya i Andorra. Us parlo ara que s'ha desmantellat a Viladecans un grup delictiu integrat per joves d'uns 20 anys aproximadament i que serien responsables de 26 estafes bancàries per un valor d'uns 240.000 euros. El grup actuava preferentment a la zona de Viladecans i Castelldefels. Ricard Rovirosa, quin era el modus operandi d'aquests joves delinqüents?
Criminal amb ànim de lucre, jerarquitzada i amb un repartiment clar de tasques a realitzar. Els integrants d'uns 20 anys haurien realitzat multitud d'estafes bancàries a través de mitjans informàtics, en concret fins a 26 càrrecs fraudulents que ascendeixen en un total de 240.000 euros. La portaveu de la Policia Nacional a Catalunya, Isabel Sánchez, expressa que l'organització criminal utilitzava la modalitat de SIM swapping, una estafa d'intercanvi de la SIM per poder accedir a la banca digital.
Los cinco jóvenes detenidos obtendrían supuestamente copias de la tarjeta SIM, haciéndose pasar por el titular de la línea. De esta manera podrían acceder a la banca online, ya que les llegaría a ellos los mensajes con las claves de acceso.
En la mateixa línia expressa que una altra manera d'obtenir beneficis que tenia l'organització era a través d'un atac de phishing.
De esta manera robarían las claves de acceso mediante el envío de un correo electrónico falso o un mensaje de texto que redirigía a la víctima a una web simulada y ficticia, donde al acceder a la misma serien robats sus credenciales.
En el marc de l'operació s'ha procedit a la detenció de 5 persones, els quals tenien residència a Viladecans, Castelldefels i Badalona.
I torna una cita imprescindible per als amants de la gastronomia a Barcelona. Es diu el Tas de la Rambla. Començarà el pròxim dia 2 de juny fins al dia 6. Serà, com ja és habitual, a la Rambla de Santa Mònica. Nil Jaime Juan.
El Festival Gastronòmic del Tast a la Rambla torna amb més força i activitats que mai del 2 al 6 d'aquest pròxim mes de juny. Aquesta 8a edició, ja sense límits d'aforament ni mascareta, presentarà més de 38 dels millors restaurants, bars i pastisseries de la ciutat que s'instal·laran a la Rambla de Santa Mònica. El Tast de la Rambla 2022 presenta novetats respecte a passades edicions, entre les quals hi destaca Show Cooking Gastronomies, un espai de connexió directa entre públic, autors i les seves elaboracions. Així ha presentat aquesta edició Jordi Rabassa, regidor del districte de Ciutat Vella.
També és un event que considerem que és virtuós en el sentit de que engloba tres característiques que són importants per la restauració, però que també són importants per la vida del barri i són importants per la Rambla, que són una restauració de qualitat, una restauració a preu assequible, una restauració de proximitat i, com deia la Roser, vinculada als barris, vinculada al territori.
Un espai de degustació de vins i caves, com el celler del Tast, juntament amb activitats musicals, tractaran d'apropar un cop més l'alta cuina a ciutadans i visitants de Barcelona.
Abans de tancar informatiu, una última hora, els Mossos d'Esquadra han detingut un metge de la Conselleria d'Interior per presumptament abusar sexualment de tres dones agents del cos l'any 2019. El facultatiu que treballava en el Servei de Vigilància de Salut Laboral ha estat detingut i ja ha passat a disposició judicial. El jutge ha decretat llibertat amb càrrecs. Tanquem així migdia COPE Catalunya i Andorra. Continua encara la informació, com sempre, Pilar García Muñiz i Àngel Correas seguiran explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Molt bona tarda.